Oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Bon dia i benvinguts. Estem aquí ja a la tertúlia amb el nostre patrocinador, Gestoria Fernández, un dia més aquí a punt per arreglar una mica el món, que és el títol de tertulià que es té, i per parlar dels temes que naturalment afecten el nostre dia a dia, no? Avui ho fem amb l'Antoni Caules, bon dia.
Hola, bon dia.
Ho fem amb Josep Maria Bartolomé, bon dia.
Bon dia.
Héctor Amelo, bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'Héctor li vaig dir, no cantis, Héctor, dos cançons i prou. Va cantar cinc i mira la canviada, no? O sigui que... Està clar que aquest cap de setmana hi ha hagut moltes notícies. Jo crec que la que ens toca més és aquesta d'Anna. Sí. La manera que ha plogut ha sigut una manera bestial, vull dir, ningú s'ho esperava. Jo ja sé que els homes del temps havien dit, uita, ara mateix ho estan dient aquí, també tenim alertes vermelles a Catalunya, en aquest cas està plovent molt a l'àrea de Barcelona, tota l'àrea metropolitana. Aquestes pluges, aquesta d'Anna que ens ha afectat, però València s'ha emportat naturalment la palma, amb aquestes 212-13 víctimes de moment, perquè hi ha molts garatges i molts llocs que encara s'està traient aigua i que pot augmentar aquesta xifra, una xifra que també molts diuen que ja a hores d'ara és molt superior, però que s'estan amagant les dades reals del que ha passat, no? Analitzem una miqueta tot, va començar a ploure dimarts, ningú, bueno, veus les imatges, comença a arribar l'aigua perquè hi ha llocs que no plovia, però comença a arribar l'aigua, comença a emportar-se cotxes, comença a destrossar portals, plantes baixes, gent que vivia aïllada o gent que estava dintre els cotxes. La veritat és que és una dana terrible, amb unes quantitats de pluja terribles, més de 600 litres per metre quadrat a molts llocs, i això naturalment ha afectat moltíssim.
Perdona, Toni, aquest dato que diu 600 litres per metre quadrat, pensa que a Almeria, amb tot l'any, no hi plou això.
No hi plou això, són uns 400
dia,
en tot l'any. Eh?
Sí, sí,
és
bestial, bestial, bestial.
Ara toca netejar-ho, toca doncs, veure les víctimes, veure organitzar-ho perquè la gent tingui de tot. Clar, hem vist escenes dantesques, no? De que la gent no tenia aigua, de que la gent no tenia menjar, de que els supermercats... la gent, uns van anar a buscar coses com menjar i tal, i altres se'n van endur les teles. Que hi ha molta diferència entrar a un supermercat i necessitar aigua, bolquers, llet de mainada, o entrar a un supermercat, o qui diu un supermercat, diu un joier que li estaven robant les joies, gent que tenia una botiga de telefonia mòbil que li estaven robant els mòbils, home, sisplau.
Ara lo hablábamos fuera de micro, que el vandalismo es injustificable. Yo puedo entender que era una situación que la gente se ha quedado sin agua, sin comida, que no llegaban los servicios de emergencia, pues evidentemente haya personas que abran una puerta de un supermercado y entren a coger comida.
Todos estamos de acuerdo con esto. Todos estamos de acuerdo con eso.
Claro, que lo raro sería que los propios supermercados no hubiesen abierto las puertas precisamente para poder suministrar.
No hay que difícil, ¿eh?
Pero entrar a, pues eso, a llevarse las teles, a llevarse electrodomésticos, a llevarse joyas.
De tots modos, jo això penso, personalment, jo penso que, a veure, l'exèrcit l'hem d'utilitzar per alguna més que per, bueno, per fer guerres, perquè de guerres, de moment aquí a Espanya toquem fusta, no n'hi ha
massa. Va tardar molt i aquí entrem amb allò de dir al PP, perquè això són qüestions polítiques.
Sí, sí.
Va passar a Catalunya quan va caure aquella gran nevada que governava Convergència i no va voler que l'exèrcit vingués a ajudar, no? Jo crec que això ho hem de canviar una miqueta. Jo crec que no sé qui va ser que va crear aquesta unitat d'emergències de l'exèrcit, però va ser una idea boníssima.
Sí, sí.
És de les que més funciona a Espanya, per incendis forestals, per tragèdies, pel que sigui. I jo crec que l'exèrcit ha de tenir això, ha de tenir
Però és que s'hi poden fer diferents funcions, no solament ajudar. Vull dir, el vandalisme. Ara, no hi ha prou policies per anar posant dos policies a cada porta, a cada establiment. Però posi gent de l'exèrcit, que no podran enfrontar-se, que no podran disparar, ja ho sabem, però almenys hi ha una autoritat.
Els poden detenir, els poden donar una mica d'autoritat, perquè a França és molt lògic veure un gendarme i tres soldats.
Vull dir, tu te'n vas
a qualsevol aeroport de França, a Euro Disney, a l'entrada d'Euro Disney, veus soldats armats i veus cada soldat, hi ha dos policies amb ell.
La intel·ligència s'utilitza molt poc i que sigui per qüestions polítiques, qüestions de banderes, per mi és lamentable, molt, molt lamentable.
La UME també actua aquí en l'incendio que tuvimos en l'Empordà.
Sí, sí, però ara, però va costar molt, eh?
Sí, sí, sí.
Ara el veus una cosa normal, que hi hagi un incendi és de mal, igual que es demana als hidroavions, que no sé si és Icona encara o l'han canviat el nom, però abans els hidroavions eren espanyols, a Catalunya teníem helicòpters, però quan has de demanar hidroavions són de l'exèrcit de l'aire espanyol. I abans semblava que fins que no veien, hòstia, és que no, això no... Vinga, va, truca. No el trucaven de principi, sinó... I ara no, ara la cosa ha canviat una miqueta. Jo crec que els polítics s'han de donar que la prioritat són les persones, no els vots. I això a aquest país encara costa molt, eh? Moltíssim. I aquí tenim una tibentor terrible entre socialistes i PP, per dir una cosa. Hi ha altres factors, altres partits, eh? Perquè per darrere pot estar PNB, pot estar Podemos, pot estar Sumar, pot estar, que també, déu-n'hi-do, deixa'ls anar, no? Però que entre tots, jo crec que quan hi ha una qüestió com aquesta, han de canviar totalment.
Però és que, Toni, no es posen d'acord ni entre ells. A veure, en Mazón rep el president Sánchez, el president del govern, es fan la foto tots junts i davant de tot Espanya l'abraça, li diu moltes gràcies, m'has... Mentrestant, en Feijó, president del PP, està dient... No m'han comunicat nada. Collons, espavila't, tio. Vull dir, tant, amb la feina que tenen, tant de venir a comunicar a tu l'oposició, què és el que està passant? Espavila't, sàpiga el que ha passat. Vull dir, és que ni entre ells es posen d'acord. I davant d'una emergència d'aquest tipus, jo crec que els colors i la política s'haurien de deixar de racó. Anem a ajudar als que necessiten i ja ens barallarem després quan estigui tot arreglat, no? Vull dir que...
Jo crec que havia un problema molt important i és la descoordinació. Ens ha mostrat una descoordinació i una falta d'actuació ràpida importantíssima. Es que hasta, me parece que no fue hasta el viernes o el jueves a última hora, no se montaba un comité para poder coordinar a los voluntarios. Se ha retrasado, os ha mandado con cuentagotas la ayuda de emergencias. O sea, a la UME se ha ido mandando poco a poco. Me parece que ayer ya llegaban a 7.500 militares desplazados a la zona. Pero dice, yo creo que tenía que haber llegado, con la magnitud de la tragedia, tenían que haber llegado mucho antes. La gente de allí es la que empezó a decir que se sentían solas y abandonadas. Sí, sí. Yo no puedo justificar la violencia en ningún momento.
No.
Con lo que pasó ayer con Sánchez principalmente, pero también con el rey, no puedo justificar la violencia. Pero es que piensas y dices, la gente que está allí está desesperada porque no está recibiendo la ayuda que necesita.
No sé cómo hubiésemos actuado nosotros sin que es pasado a nosotros.
Pero no puedo justificar la violencia en el sentido de que, oye, eso no puede pasar. Pero dices, es que la gente de allí está muy cabreada y es normal que esté muy enfadada porque se han sentido muy solos a la hora de recibir comida, a la hora de recibir ayuda, siguen estando sus muertos, siguen estando en las calles, se les impidió acceder a los familiares, a los muertos, me parece por una falta de humanidad muy grande por la consejera de turismo, esa forma de dirigirse a la gente.
La forma, atroz, que està prohibit i que ningú se li acudeixi, per favor, tu, que tens un mort aquí dintre. Si et mort algú de la família, el primer que vols fer és veure'l. Vull dir,
jo penso que tothom ho ha seguit, això, i ho ha vist, el que ha passat, i el que s'ha dit i el que no s'ha dit. Jo crec que estic en part d'acord amb vosaltres que la classe política té molta part del que ha passat. Perquè si sabien que hi havia la previsió d'aquests aiguats a les 8 del matí, perquè a les 6 surt el president de la Generalitat Valenciana i diu que això ja està passat, i a les 8 activa l'alarma. Això va fer que es morissin molta gent. Si la gent els haguessin recollit tots a casa seva i que no s'haguessin mogut...
Sobretot no baixeu els baixos.
Estic segur, no ho sé, és molt difícil preveure, però que no hi hagués hagut les víctimes, ni molt menys que hi ha hagut.
Sí, per tant, políticament, a veure, hi ha dues coses. Jo crec que ens falta una mica d'humanitat a tots. Humanitat en el sentit que dic jo, perquè si hagués sortit...
Això que dic jo és ineptitud, eh?
Ineptitud, sí, però... Si hi hagués
gent que no és tolerable.
Però, sí, sí, però coneixent aquest país, i ens coneixem tots molt bé, surt un polític i diu, escolti'm, heu de tancar empreses, tanquem col·legis, tanquem-ho tot perquè hi ha aquesta alerta i tothom cap a casa. Molt bé. Primer s'ha de veure la resposta de tancar col·legis per ordre del que mana és molt fàcil, tancar els col·legis, els nens cap a casa i el que sigui, o no hi ha classe, no? Però clar, les empreses, amb la pila de tràilers, els negocis que tenen, ja ho veuríem quantes haurien tancat. T'hagués agafat una pila de gent treballant. I després, el tema d'humanitat, el tema de la gent. Et tanquen l'empresa i en lloc d'anar-te cap a casa te'n vas al bar, que aquest és un país així, que som així els espanyols. Tu diuen que hi ha una alerta. I una altra cosa, si després no plou, les demandes i els crits en contra d'aquell polític i tot això, escolta, terrible, eh?
No tenim una cultura amb aquestes
coses. No, no la tenim.
Perquè als Estats Units hi han molts huracans allà i els hi diuen que marxin. No fa pas massa varen fer desplaçar 1 milió de persones. A l'hora de la veritat, no va ser tant com deien. Però algú ha protestat.
No.
Per tant, no tenim aquesta cultura.
Però perquè allà els hi passa cada 2 per 3.
Sí, però comencem-nos a acostumar que aquí passarà més sovint.
Sí, això és el que hem de fer.
El canvi climàtic, tant que hi ha algú que diu que no, cada vegada és pitjor, això. I després hi ha una altra cosa molt i molt forta, que això, i això és molt difícil d'arreglar, eh? És allà, les edificacions allà on estan fetes. Perquè aquí tenim un problema horrorós. La gent que s'ha quedat sense res, perquè allà on té la casa feta, que no pensi que podrà tornar a edificar, perquè suposo que ara et vist o ho han vist, la qualificaran com no edificable, i o sigui que es queda sense res, sense ni terrenos.
Bueno, sí. No només cases, perquè hi sortia l'alcalde, ara me'n recordo quina població, que l'institut i l'escola es va fer la part més baixa del poble. Per tant, què passa? Doncs que l'escola i l'institut no és que estiguin malament, és que l'aigua va arribar al gairebé al segon pis. Sí. Per tant, és impossible posar en marxa l'escola i l'institut, no ara. Digue-li per aquest curs,
De tots modos, Toni,
bueno, perdona... molt de temps hauran d'anar amb barracons aquí.
Sí, de tots modos, perdoneu que us talli, vull dir, jo en tinc una experiència d'això, els anys que vaig ser alcalde, durant 10 anys, va ser la prioritària per mi intentar fer un col·legi nou, per treure barracons a Vinyonet i fer un col·legi nou. No ho vaig aconseguir. Però el que sí que vaig aconseguir va deixar-ho tot preparat. 5.000, no, què, 7.000, 8.000 metres de terreno amb unes escales...
Josep Maria, n'hi ha molts de col·legis preparats, però, deixa'm però no arriben als calés,
però això que explico va lligat amb les inundacions, encara que no ho sembli. Això estava al costat, a prop d'un riu que es diu Risec, que dos cops a l'any passa una mica d'aigua. El seu nom ja ho diu, riu sec, Risec. Però, bueno... Saps que em va exigir a la Generalitat i l'ACA que aportés una documentació de 500 anys de no inundació a aquell terreno? I, bueno, doncs me la van fer. I una vegada, amb la documentació aquella, doncs es va poder estar tot a punt per fer-s'hi el col·legi en el lloc allò on t'ho vaig proposar, però amb un informe de que han passat 500 anys que no hi ha cap inundació. Llavors, jo em pregunto... hauríem d'anar així tots, vull dir, no es pot edificar, i ens estalviaríem moltes coses.
De totes formes, això ha sigut habitual en la cuenca mediterrània, l'urbanitzar zones que no deberían estar urbanitzades, sí. Perquè la cuenca mediterrània també se caracteritza precisament per periodos de mucha sequía y después de lluvias torrenciales. Quizá lo de la magnitud que la hemos tenido ahora. Yo tampoco lo quiero relacionar tanto con el cambio climático, lo que ha sucedido aquí, porque en el 57 ya tuvimos inundaciones, no de esta magnitud, pero suele ser habitual. El cambio climático lo relacionaré con otras cosas más globales que
pero
no con algo.
¿Tú y crees en el cambio climático?
Yo creo que hay un cambio climático.
Vale.
Luego hará falta ver cuál es la medida en que el ser humano contribuye a ese cambio climático. Pero yo creo que el cambio climático,
no,
sin duda.
Del ser humano.
Pero cambios climáticos en la era de la Tierra han existido mucho.
Siempre,
desde las glaciaciones hasta entonces, lo que hace falta es ver cuál es el potencial que tenemos nosotros para cambiar ese clima. Pero que esto yo creo que está más relacionado con el propio clima mediterráneo, de temporadas de sequías y después fuertes lluvias. Y unas construcciones totalmente inadecuadas, pero porque durante mucho tiempo en toda la cuenca mediterránea se ha construido en sitios que a lo mejor no se debería construir. Pero también es cierto, y ayer lo estaba viendo en algunos telediarios, que salían ingenieros y gente de universidades que tienen estudios de los últimos 20 años de infraestructuras que se habían construido precisamente en ese trozo de cuenca para evitar este tipo de riadas. Y dicen, han terminado todas en un cajón. Salía un profesor universitario que dice, he hecho 5 estudios sobre infraestructuras que necesita esta cuenca. 5 estudios en los últimos 15 o 20 años y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces a mí me gustaría que
se encarrega l'estudi, allò que fan els polítics. Exacto. No, hem encarregat un estudi, amb això ja tenim l'expedient fet.
I
però aquella obra no es
fa. Por mi experiencia política, es algo que sucede mucho, lamentablemente. Encargar estudios, realizar estudios, tanto la Generalitat Valenciana como la de Cataluña.
És allargar el procés, que diuen.
I no se hacen.
Amb algunes coses han millorat. Jo sempre poso exemples. Jo, de molt jovenet, passava molt temps a Roses, i a Roses, al mig de Roses, hi ha la Riera Ginjolès, que ara està coberta. A la meva joventut, aquella Riera Ginjolès era el pàrquing de Roses. Tots els cotxes estaven aparcats allà. Bueno, ara és impensable.
Com a tantes riberes.
Sí.
Això és una cosa, bueno, típica del... Sí. Bueno, i la construcció a la costa, tant que moltes vegades s'ha construït a la costa, molt a prop del mar, bueno, bestialitats,
bueno,
també.
Ja d'entrada no s'entén això que tu estàs explicant, Toni, perquè hi ha una llei de costes que això ho prohibeix tot totalment.
Però ara, poder, però sí. Als anys 60, 70, la llei de costes...
Sí, primero vino la construcció.
Sí, primer es va fer la construcció. Ara hi ha la llei de costes, no? Sí, però sí. Fins ara no hi havia la llei de costes, sí, per tant sí, no es podia sí, sí. Fer. Ahir es va extradir bueno, Mazón, en Sánchez i també el rei, que el rei va ser l'únic que es va quedar més estona, donant la cara. La reina també, li havien tirat fang i tot, vull dir que... Però és normal perquè la gent està enfadada. Després hi ha hagut carpusques d'extrema dreta que diu que estaven allà per llançar i ells ho han reconegut, que havien organitzat perquè sabien que anirien. Era el moment d'anar a fer aquesta visita dels reis, en Felipe... Ai, Felipe, en Sánchez.
El problema és que si es quedaven a casa haguessin sigut criticats i si anaven han sigut criticats. Aquest és el problema.
Jo crec que llega tarde i tot. Crec que llegan tarde.
Els seus assessors li van dir que no hi anés. Perquè, esclar... Hi havia, com varen anar allà, hi havia pobles que encara no havia arribat l'ajuda.
Sí, sí.
És inconcebible, això.
I a més, els deien que estaven estorbant, que molestaven, però no molestaven per ser el rei, molestaven perquè estaven fent...
Tota la comitiva. Sí.
I van tenir que parar-ho tot perquè sí, el rei passés. Sí. No?
Jo personalment creo que tiene que ir el rei i evidentemente el president del gobierno i el president de la comunitat creo que tienen que estar. O sea, si pasa cualquier circunstancia en otro país... desde nuestro punto de vista, estoy seguro que veríamos normal que el presidente o la presidenta de ese país fuera a la zona cero donde están sucediendo. Yo creo que llegan tarde y en un momento que dices que habéis canalizado muy mal
la ayuda
y cómo se tiene que desarrollar esto, y como vino mala coordinación, lo que has conseguido es que la gente se enfade y canalice esa rabia. Evidentemente puede ser que hubiese grupúsculos de gente infiltrada que aprovecha esto para crear mal ambiente. Pero es que la gente de ahí está muy enfadada, y creo que está enfadada con razón, pero no se puede justificar la violencia.
Amb unes inundacions que va haver-hi a Alemanya, no sé com fa, encara ho he llegit aquest dematí, el primer ministre d'Alemanya va allà, es va posar un chubasquero, es va posar les botes, i va estar tot un dematí treballant claro. Allà, ajudant la gent.
Bueno, es que també és una diferència important.
Si haguessin fet això, sí. Ningú els hagués cridat.
Això hauria sigut molt...
Però, esclar, és molt difícil, vinguent de la situació que veníem. És molt difícil això, encara que haguessin posat les botes.
Però perquè segurament aquesta persona que tu dius, aquest dirigent alemany, ho va fer el segon dia. Ho va fer, no va esperar 4 o 5 dies. I aquí el problema ha estat que s'ha esperat molt, l'exèrcit ha arribat tard les excavadores, ha arribat tard... Ara digue'm tu, les persones que necessitaven ajuda, 4 o 5 dies ja estan mortes.
I unes paraules,
si algú quedava...
I unes paraules del president espanyol totalment fora de context... Si necessiten ajuda, que la demanin. Hosti, tant de demanar ajuda que no veus la situació com està. És clar, per què ho han fet això? Per no trepitjar les competències de la Generalitat.
Però de tots modos també hi ha una altra cosa aquí, que l'hem de valorar també. Ajuda, 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 sí, ajuda, 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 però és que resulta que Espanya, com molts països europeus, mal de molts consol de tontos, o sigui, tota la recaptació que fa Espanya amb impostos i tot plegat, tot el que porta en un any, el deute és superior a això. Per tant, amb el que deu Espanya, tampoc podem fer miracles. Mira, posaré un exemple també. El volcà de la Palma. El volcà de la Palma, jo aquests dies que ha passat això, vaig estar observant, mirant, a veure com encara estan repartint alguna ajuda. Va passar el 2021, crec recordar. Sí. Estem al 2021.
I encara hi ha molta gent que no ha vist res, eh? Hi ha gent que no ha vist res, eh?
Però jo ho dic, t'explico això, perquè Espanya no té una fàbrica de fer bitllets. No.
No, però a part d'això, després entrem, és com les asseguradores. La gent de la Palma, molta gent vivia en una casa que era dels besavis o de la seva... Però no tenien cap paper, no tenien... O sigui, aquella casa s'havia construït perquè segurament havia començat a ser una barraqueta que després havien ampliat, però sense cap paper. Què passa? Quan tu demanes una ajuda ja et demanen, bueno, aviam, títol de propietat, no sé què, molta gent no el tenia. Llavors hi ha moltes famílies que encara estan visquent en barracons i que dubto molt que sense tenir títols de propietat legals d'aquelles cases els hi donin alguna cosa. Sí, sí, això per començar. I aquí passa el mateix amb les asseguradores. Aquestes asseguradores que ara s'han de posar en marxa, molta gent segurament no tenia la casa assegurada o no tenia el comerç assegurat. Molta gent el cotxe sí, perquè el cotxe el tens assegurat a terceros, que quan tu llegeixes la lletra segurament no t'inclou cap sí, sí. D'aquestes. Vull dir que, déu-n'hi-do, el que ha passat amb aquestes famílies i el calvari que encara tindran per poder refer la seva vida. Sobretot tots aquells que tenien comerços, tots aquells que tenien el cotxe en el garatge que s'ha quedat sota l'aigua, tots aquells que tenien... el cotxe al carrer que se'ls ha endut a l'aigua, o aquells que vivien en un primer pis, diguéssim, una planta baixa, que ha quedat totalment destrossat.
Jo no m'agrada ser pessimista, però en aquest cas penso que hi ha gent que no refarà la vida ni, fins que es mori, no l'haurà refeta. És impossible. Sí. No la
poden refer. Que tinguin.
Sí.
No, la verdad, con lo que comentaba Tony de palabras inadecuadas, yo también lo comparto, que ha habido muchas frases por parte de todos los colores, de personas de todos los colores políticos, tanto de, por ejemplo, consejera de turismo, palabras del presidente, y estamos en la era de la comunicación, donde la comunicación es súper importante y donde la gente está recibiendo en tiempo real lo que tú estás diciendo, y yo me acuerdo también las de la ministra Robles el otro día, que también le preguntaban por el ejército y la respuesta, cuando estaban pidiendo más ayuda, mande más gente del ejército, la respuesta fue: el ejército está donde tiene que estar. Y dices tú, si la gente de Valencia te está pidiendo que envíes más ayuda, y tu respuesta es: el ejército está donde tiene que estar y no están sobre el terreno, es que los tienes en los cuarteles. Y es que el ejército no evidentemente no puede ir porque ellos quieran, tienes que mandarlo. Tú cuando comentabas que no han llegado los policías o los bomberos, no es porque no hayan querido ir, sino porque quien los tiene que enviar, quien tiene que dar la orden política, no la ha dado. Entonces yo creo que se tendría que haber medido muchísimo mejor muchas palabras de muchos políticos.
Perquè no estem preparats, no hi ha una coordinació. No. Ho deien els bombers tenen una llei de bombers des de fa 9 anys per coordinar tots els bombers d'Espanya, que tinguin tots la mateixa llei, en el sentit de que tinguin tots les mateixes ràdios, amb les mateixes freqüències, perquè si hi ha un bomber d'Almeria, hi ha un bomber de Múrcia i un altre del País Basc, es puguin parlar entre ells, una cosa tan senzilla com coordinar, que si tu tens un incendi bestial a Madrid i puguin baixar bombers de tot arreu. Que no és normal és que vinguin bombers de Catalunya o del País Basc i els diguin que no. Perquè el primer que t'ha d'ajudar és la UME, però que la UME va anar-hi de seguida, i com que deu tenir un rang militar, ja deu tenir la seva organització. Allà hi ha un senyor que té una...
Sí, un general.
Aquell mana i els oficials manen i allà tothom treballa i s'organitzen. Però a part d'això, és una vergonya que després els bombers de Catalunya estiguin esperant que els cridin per poder baixar perquè els hi diuen que no baixin, o els del País Basc que els hi diguin que baixin i que no baixin. I que el que tu deies, que els primers en arribar a un poble van ser uns bombers francesos, sí, quan no havia arribat ningú allà.
A mi això, quan ho vi per la tele, me rompió l'arma.
Jo veia ahir el programa aquest d'Horizonte, em sembla que era 4, i Ángel Gaitán, que és precisament un mecànic, va organitzar unes furgonetes d'ajuda i va baixar. I va arribar a un poble que estava perdut de la mà de Déu, no em digueu quin poble. Quan va arribar allà, l'alcaldessa li deia que no havien anat els militars perquè no podien arribar al poble. Dic, escolti'm, que jo vinc amb tres furgonetes de les més velles que es pugui imaginar i aquí estem, eh? O sigui, jo he pogut arribar amb tres furgonetes carregades de menjar i aliments i m'ha dit vostè que l'exèrcit amb aquests camions i tot terrenys i els bombers i tot han pogut arribar. Home, jo entenc que s'han de repartir, que clar, algú ha de coordinar i dir, bueno, vosaltres aneu aquí,
coordinar. Això és el més difícil.
Ha d'haver-hi una persona, però bueno, després t'ensenyen sales de coordinació i sí, allà sí, hi ha 20 persones treballant.
Sí, sí.
Que coordinen.
Sí, però saps què passa? Que no veuen pa i porta. Des d'una central, des d'aquesta habitació, tu penses que ells veuen i miren tots els carrers i saben quina és la preferència?
Però tu pots...
No ho saben.
Has d'enviar la gent.
La informació dels municipis, dels alcaldes.
Bueno, els alcaldes mateixos.
I tot plegat, sí, que deuen enviar alguna informació i d'on dic, aquest és el lloc que s'ha d'atacar primer, però la coordinació en aquests casos és el més difícil, sí, segur, eh?
Yo creo que en todo esto hay una ineptitud política, o sea, yo creo que ahora no es momento de pedir responsabilidades políticas porque no es el momento, ahora lo que se tiene que hacer es precisamente ayudar a la gente que está allí, recuperar posiblemente más cuerpos de personas fallecidas cuando se termine de poder acceder a todos los sitios, pero que sí que se va a tener que pedir responsabilidades políticas porque yo creo que hay errores graves políticos y evidentemente habrá que actualizar protocolos, empezando por el Estado y siguiendo también por la comunidad autónoma. Sí que comparto unas palabras de Mazón, que me parece que las decía estos días atrás, que decía, yo no quiero saber nada de la trifulca política, evidentemente creo que es lo que tienen que hacer, y creo que Mazón posiblemente también haya cometido algunos errores en la gestión, pero evidentemente no es momento ahora de trifulcas políticas, ahora lo que la gente quiere es empezar a hacer, recuperar su vida.
Sí, però errors que tu dius, per mi en Mazón, tots han errat un lloc o un altre, però en Mazón El polític es posi a la política, deixa el temps i les prediccions en els meteoròlegs. No diguis que no passarà res, que jo està calmat i que...
Ah, els meteoròlegs ja arribaran dia.
Això contradir, va contradir els... I això és crim, això és demencial.
Jo crec que hi ha d'haver-hi a cada lloc, per exemple, si hi ha els de protecció civil, doncs han de ser ells que han d'organitzar les coses, per dir-ho així, sempre quan siguin professionals, perquè tenim gent de protecció civil que són voluntaris, clar, no els hi pots... Amb una cosa d'aquesta envergadura, no els hi pots dir que ho portin endavant, no? A més, Protecció Civil, generalment, cada poble té els seus de Protecció Civil que coneixen les coses del seu poble, però no li envies al poble del costat perquè possiblement no ho coneixen, no? I com aquestes moltes coses, jo crec que a toro pasado, que diuen que és molt fàcil parlar, però s'han de seure i arreglar les coses. En el sentit d'organitzar que això pot passar a un altre lloc d'Espanya, un terratrèmol, qualsevol desgràcia d'aquestes, home, ens hem d'organitzar d'una forma diferent, no?
Sí, sí. Es lo que toca ahora también, ¿eh? O sea, que al final, ahora lo que necesita la gente de allí es toda la ayuda posible, que es recuperar, entre comillas, cierta normalidad y poder intentar empezar a superar la situación. Y a partir de ahí... No sé si en un mes, dos meses, 15
home,
ara
días... costarà.
Primer evidentemente, cotxes, habrá que empezar a ver cómo se actualizan esos protocolos y qué es lo que ha fallado en estas diferentes cadenas. Sí. Yo el lunes pasado os lo comentaba, el domingo cuando subía para aquí, que estuve en Ciudad Real, el agua que nos cayó, creo que fue un poquito más para arriba entre Tarragona y Barcelona, fue una barbaridad. O sea, que supongo que 600 litros, o sea, ahí no caían tantísimo, pero caía muchísimo, porque tuvimos que ir a 30 por la autopista. O sea, que 600 litros, yo no me puedo imaginar la cantidad de agua que... Por
600 litros es la mitja que cau a l'any a l'Alt Empordà.
Pues imagínate.
Es la mitja, ¿eh?
Sí, clar,
amb tot l'any.
Sí.
Cau en un dia. Bueno, aquí hem vist que coses com el Glòria, que va deixar l'Alt Empordà totalment ple d'aigua inundat, vam estar 3 o 4 dies que les carreteres estaven tallades i que les... Clar, i moltes vegades diu, és que aquella carretera s'ha fet un pas per sota de l'autopista i ha quedat ple d'aigua. Bueno, és que, clar, si aquell pas està més per sota del que és el nivell del riu que hi ha al costat, on te pot anar l'aigua... Jo he vist que aquí a Vilafant al costat de la riera d'en Serra, i quan plou molt, 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 arriba un punt que la riera recula. Per què? Perquè el Manol, que la riera acaba en el Manol intenta desvassar aigua. Si hi ha una llevantada, l'aigua del mar, les onades, venen cap a terra, per tant, l'aigua dels rius no surt amb la força i amb la velocitat que hauria de fer-ho, i els rius comencen, la Muga, el Manol, que comencen a emplenar-se, omplir-se, igual que els recs, i al final es desborda.
Aquí a Vilafant tenim una barrera física. L'autopista. Sí. Des d'un enguard que caigués l'aigua que va caure allà, veuríem moltes cases anegades,
sí, home,
perquè l'autopista és un mur, això.
Sí, evident.
Perquè el pont aquell que hi ha a sota no engoliria l'aigua. Llavors rebufaria tot cap a dintre.
Sí, però també construïm, perquè nosaltres hem fet un vial a sota l'autopista, perquè era més barat, perquè era més econòmic, en lloc de fer un vial que passi per sobre l'autopista, l'hem fet a sota, aprofitant un camí i al costat d'un rec. Però quan aquest rec puja, aquell vial... Queda tallat de seguida.
Bueno, con el Gloria...
Es un vial, no pasa res.
Con el Gloria me acuerdo que me quedé aislado en Tarabaos, que no pudimos salir del pueblo. Porque, claro, puede salir hacia Vilanán, pero estaba el Manol desbordado y la carretera...
No puedes llegar a Vilanán porque...
No, el Manol estaba desbordado, pero la carretera que te da... hacia la Nacional, hacia, como si dijésemos, hacia la carretera de Olot, en esa recta, hay dos badenes de tener hacer un metro y medio de hondo que estaban anegados de agua hasta arriba y no pudimos y llamamos a los mozos de escuadra para ver por dónde podíamos salir. Y dijeron los mozos, no podéis salir por ningún sitio, os tenéis que quedar en casa, mi mujer no puede ir a trabajar y yo tampoco.
Hi ha molts pobles de l'Empordà que pateixen. Per exemple, nosaltres el passeller aquest del Pernà Borrassà, del Manol, fa anys i anys i anys, ara hi ha la previsió de fer aquesta carretera nova amb un pont per sobre el Manol més alt per anar a Borrassà, diguéssim, i això quedaria anul·lat. Però hi ha molts llocs que tenen aquests passallissos encara de molt baixos. Jo, connectar, per exemple, el passallís que connecta el Fa amb Figueres, que ve a sortir a darrere de Calón i tot, allò igual, per què no es fa un pont allà? per un pont una mica alt.
Perquè com... val el 4 vegades més.
Ja, és que no fem ponts, i què passa? Fem aquests passadissos, que és unes canonades amb una mica d'asfalt a sobre.
És una ratonera, una ratonera.
Exacte, i la que plou una miqueta, i sempre hi ha el valent. Ahir sortien les imatges, que va començar a ploure al sud de Catalunya, no sé quina població era, que hi havia una senyal de direcció prohibida i tal, i es veia l'aigua, i un home amb el cotxe, home, dona, no sé qui era, va passar. Bueno, pues escolta'm, si hi ha una senyal i t'atenc que està dit que no passis i tu passes, pues aquí va passar igual. Al Glòria, precisament, unes persones van venir que tenien un taxi de Barcelona, si se'n recordeu, hi havia la tanca de no passar i ells van passar. Què passa? Se'ls van dur l'aigua al cotxe. Sí, van tenir que sortir ells, bueno, per sort, però el cotxe va quedar allà.
Però tot això són imprudències.
Imprudències, que n'hi ha moltes.
També és veritat que per fer un pont amb molts passadissos que hi ha, en funció del trànsit que hi ha, no sé si val la pena fer aquesta inversió, eh?
Sí, bueno, ara Antoni ha parlat de la variant i aquí a Vilafant hi ha hagut molt de merder amb el tema de la variant, perquè una cosa és fer un pont i l'altra és el que pretenien fer, que bueno, que era una obra descomunal per un trànsit petit.
Sí, i però ningú diu que no ho facin, eh?
Sí, sí, jo crec que ho faran, ho
acabarà. Farà, sí.
Sí, home, s'acabarà fent. És necessari fer una... Sí, o sigui, sí. El que és necessari és fer un pont sobre el Manol.
I el que sempre...
Una altra cosa que podíem discutir que és el tipus de pont...
Vale. Jo el que sempre he dit, que primer la seguretat i després tot l'altre.
Clar, el que no segur... podem estar és un passallís que moltes vegades plou,
sí, sí.
I que jo crec que dos o tres vegades s'ha de trencar. I és igual que el carrer Santa Llogaia, que és la carretera de les Forques, que va de les Forques a Figueres, a la que plou una miqueta s'ha de tallar, perquè allò és un rec i han posat es va fer una obra que és fer un calaix de 90 centímetres. Jo quan me van dir, escolta'm, haver fet un calaix de 2 metres i que pugi i baixi, és que hi ha unes cases allà, mira, trobeu la solució per les cases, però estem fent aquí una obra que no servirà i s'ha demostrat. Quan plou, l'aigua passa per sobre.
Jo, siguent alcalde, vaig fer un pas subterrani que comunica el Mas Pau amb el poble, que sí. És molt necessari, però reconec una cosa, que és perillós, que és perillós. Tots els passos subterranis són perillosos, perquè passa... Això és un... El que tu explicaves, Toni, és un calaix.
És un calaix.
És un calaix, sí, sí. Que passen els cotxes del Mas Pau...
Aquí passa la carretera de l'Escala, que passa per sota del, sí, de la via del tren, la carretera, diguéssim, també de la Ronda Sud, per dir-ho així, que passes per sota la via del tren, tots aquests llocs, ara la que han fet nova, que passa per sota, precisament per anar a la zona aquesta del Decathlon, sí, i aquesta, sí, zona, sí. També passes per sota del cinturó, sí, de Ronda, sí, clar, sí. Tot el que passa així per sota...
A la que plou una mica...
A la que plou una mica més, és molt
i perillós. La part baixa de Figueres, quan hi ha inundacions, la part baixa de totes aquestes zones que tu parles, sempre s'han inundat, sempre, de tota la vida.
Però és que el Manol és un buen ejemplo de, sí, lo que es una levantada. De,
sí, sí,
de,
sí, sí.
Yo siempre, cuando vivíamos en Tarabaos, lo veías ahí que llevaba nada, un palmo de agua, sí. Pero cuando llovía, yo lo he visto con 3, sí, y 4, sí, metros de agua,
sí, que sí,
en la zona de Tarabaos, que llega hasta los huertos, que dices, oye, del huerto al lecho del río.
No,
ahí.
I zones com, per exemple, aquella zona on hi ha el Carrefour a Figueres, hi ha el camp de futbol, claro, de l'Unió Esportiva de Figueres, allò moltes vegades ha quedat amb mig metro d'aigua. Perquè el Manol,
claro,
salta i se'n va cap allà.
Ara amb això que diu Antoni em fa pensar en el que has dit tu. Llavors amb l'escola. Amb l'escola que et varen demanar 500 anys enrere per comprovar que no hi havia hagut inundacions en allà. En aquelles cases que hi ha al costat del camp de futbol que té un soterrani,
sí,
a la que plou una mica més del compte, els garatges inundats. Sempre, sempre. Tampoc fa tant d'anys que els van fer aquelles cases,
no,
eh?
Són per tant, noves.
La diferència, el que vull dir és la diferència que hi ha entre l'obra pública o l'obra privada. L'obra pública, evidentment, que no han de permetre. A la privada hi ha molts arreglos.
Sí. A vegades doncs, fan això de que no saps per què han construït. Anem a fer una pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb més temes.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.
En el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol me quedo pa...
Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
Vine a Riumors, el bar-restaurant L'Escola. Gaudeix de cuina casolana de tradició. Menús diaris per 15 euros i de cap de setmana per 18 euros, amb aigua i vi inclosos. Obert de dilluns a diumenge, dijous tancat. Ens trobareu a Riumors, al carrer de Sant Isidre, número 1. Per a reserves, truqueu al 972 53 42 80. Us hi esperem!
Els amics de Manolo i Palol Sabaldoria organitzen la Manolada 2024. El 10 de novembre, Sant Llorenç de Sous. Pujada a la muntanya sagrada al món. A les 9 del matí, trobada al Pla de Sous, dificultat moderada. Cal portar aigua i bon calçat i esmorzar. No cal inscripció, activitat gratuïta. Més informació al telèfon 607 49 77 80 o al 646 71 19 43. Organitza Amics de Manol i Palol Sabaldoria. Sant Llorenç de Sous, Manolada 2024. Participa!
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctors Aven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Saben t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges. Vols ser mosso d'esquadra, policia local, auxiliar administratiu i vols opositar una plaça fixa dins l'administració pública? Aula Mestre Centre d'Oposicions a Figueres. Et preparem per totes les proves amb classes presencials adaptades al teu dia a dia i suport 100% personalitzat. Comptem amb 16 anys d'experiència que ens avalen. Vine, informa-te'n a Figueres, carrer de Santa Llogaia 30 o al telèfon 972 51 63 14. Inverteix en el teu futur a Aula Mestre.
I no et perdis la jornada de portes obertes divendres 8 de novembre de 6:15 a 9:15 del vespre. T'hi esperem.
Diumenge 17 de novembre, 27è aplec de Manol i Palol Sabaldoria. A les 9 del matí sortida des de l'Alzina de Can Massanet per caminar vora el Manol. Pel que us agrada captar moments i natura, gincama fotogràfica durant la passejada. I a les 11 del matí a Palol Sabaldoria, esmorzar gratuït pels socis de l'Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria. Els no socis, 3 euros. No cal inscripció. Activitat gratuïta. Recordeu, diumenge 17 de novembre, 27è aplec de Manol i Palol Sabaldoria.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Tornem a posar-nos a la tertúlia del matí. Avui tenim traca perquè aquesta dana dona per molt de parlar. Ara és el moment de veure què es farà. O sigui, a part d'ajudar la gent, naturalment, jo crec que la gent és molt solidària. Des de Vilafant s'ha organitzat recollida d'aliments i de mantes i de coses que es necessiten. També s'està fent a Figueres. Jo crec que en molts llocs s'està...
A Vinyona també.
També sí. S'està fent. Per tant, molta d'aquesta ajuda sí que arribarà. Hi haurà ajuda que no arribi. Molta gent està recollint també diners. Per tant... també hi haurà aquesta ajuda. Jo no sé si la marató de TV3 canviarà, si en lloc d'una cosa serà una altra. Possiblement hauria, jo crec, personalment hauria de canviar per ajudar, per un fons de diners per ajudar les famílies i la gent necessitada.
Això és la banda positiva del que està passant. La gent s'hi ha volcat. I això és un orgull, no? La gent s'hi ha volcat i no els ha deixat sol des del primer moment. Coses,
sí, però saps què passa, Toni? Això, i avui estic en plan negatiu, ens ho borrarem del cap dintre 4 dies. Desgraciadament passa això.
A la que hi hagi alguna cosa més, sí. O alguna altra desgràcia...
I ni això. Vull dir, passarà 6 mesos i ja no ens en recordarem dels valencians, eh? Vull dir, és trist, eh?
Ens en recordarem d'això. I tant que ens en recordarem.
Ojalà.
És molt greu el que ha passat aquí.
Molt greu. Molt greu. Sí. Molt greu.
No, per tant, ho tindrem present a la memòria.
Jo estic acostumat, o tots estem acostumats, abans n'hem parlat, a veure els tornados als Estats Units i que s'emporten les cases, que són cases fetes de fireta, sí. o els monzons i les aigues, però sí que és veritat que hi havia hagut algunes inundacions a València concretament, però com aquesta, jo no ho he vist mai aquí a Espanya, això, eh? Jo no, i tinc 76 anys, no havia vist mai això.
El 62, no sé si te'n recordaràs, eren petits, Terrassa, Rubí...
Sí, sí, sí.
Les inundacions allà, no sé quants morts va haver-hi, eh?
Bueno, però això...
Però no massa, això no massa.
Un carrer amb 500 cotxes una sobre l'altra, jo això no ho havia vist mai.
Bueno, però aquí hi ha una cosa que és clar, que perquè a vegades estem acostumats a que aquestes coses afecten un poble petit, una ciutat petita, no sé què, clar, quan t'afecten, clar, estem parlant de ciutats que són de 20.000 habitants, 30.000, totes aquestes ciutats on ha plogut tant tenen molts habitants, clar, imagineu-vos això, o aquestes pluges, ara veiem Figueres, per exemple, que amb aquestes baixades que fa, bueno, tenim una pila de cotxes allà a l'estació del tren, per dir-ho així, eh? Vull dir que aquestes coses poden afectar i són molt més greus quan afecten a llocs on viu molta gent. Clar, quan això passa en un lloc que hi ha quatre cases, que ha passat moltes vegades, no? Hi havia alguns, que ha passat a Andalusia, que havien construït al costat del riu o enmig d'un riu sec, per dir una cosa així, doncs què ha passat? Doncs una desgràcia, però eren quatre cases. Però enmig d'una ciutat o ciutats com aquestes, ja veieu com han quedat els carrers, eh?
Sí,
allò
sí,
que dius,
sí.
Que hi ha allà un centenar de cotxes per treure'ls, i sobretot el que ha passat a molta gent, que possiblement nosaltres cauríem, eh? Si tenim el cotxe en el pàrquing, amb el que ens costa treballar i guanyar diners per aquell cotxe, per tenir aquell cotxe...
Baixem a treure
el cotxe, que això és el que li ha passat a molta gent, eh? Sí. I quan plou tant i tant i tant i tant i entra l'aigua que va entrar, és que és impossible.
Però muchas decisiones que se ha tomado la gente, que desde vista, desde fuera, eh? Desde fuera, puedes decir, porque lo ha hecho... Yo creo que cuando estás en el terreno tampoco te esperas que vaya a pasar eso, que se te vaya a inundar el parking y te vaya a llegar el agua hasta el techo y no vayas a poder salir.
Es que no piensas.
Pues, yo creo que piensas que voy a sacar el coche porque no se me vaya a llenar un metro de agua.
Cuatro palmas.
Yo voy a insistir que això amb Amazon, i no és que li tingui el dit a l'ull, però amb això es va equivocar. Perquè el que tu estàs dient, és clar, a més, el polític que mana a València et diu que no serà res això, pues baixes a treure el cotxe.
Però sí que comparto con Toni el tema de la ayuda y los voluntarios. Ha sido emocionante ver esta semana cómo se ha volcado la gente y salía gente diciendo, no, es que yo vengo porque tengo mi amigo aquí, no sé qué, no sé cuánto, y le vengo a ayudar a sacar barro. Creo que se contabilizaban, no sé si el jueves o el viernes, como 15.000 personas.
Y aquellas curvas de gent que travessaven aquell pont.
Sí.
Això és impressionant. El que passa que també després tenim aquells que es van ficar en un garatge, que hi havia hagut un motor tota la nit en marxa per treure aigua, i aquelles 20 persones que es van intoxicar per el CO2 del motor. Clar, hi ha d'haver-hi algú que, davant d'aquestes coses perilloses, vull dir, tu no pots deixar en mans del pàrquing del Bonaire, que és com si fos l'espai gironès. Ara imagineu-vos l'espai gironès o el Gran Jonquera, doncs ple d'aigua. Llavors què passa? Tu no pots deixar voluntaris inexperts a fer unes tasques que han de fer professionals, que sàpiguen de
no,
què
va, no? És agua mezclada con aceite, con gasoil, con residuos, con aguas fecales, puede ser incluso también, o sea, que puede ser agua contaminada.
I si realment hi ha tants desapareguts com diuen i es pensen molts que estan en aquest pàrquing,
claro.
Això, treballant allà... Amb molts cossos en descomposició.
Jo amb això vull tenir fe. L'altre dia, per ganes de veure-ho, vaig anar al Gran Jonquera per veure què era, no? Vull dir, no explicaré més, però vull dir, vaig veure les instal·lacions del pàrquing i me'n vaig donar compte que dintre del pàrquing, mentre jo aparcava i pujava cap a dalt, els cotxes estaven pràcticament buits. La gent, com van aquests grans supermercats, aparca i puja cap a dalt. No es passa 10 minuts a dintre del pàrquing. No. I això em fa pensar... que hi haurà poca gent, que no hi haurà massa gent a dintre.
Com interpretes que diguin que hi ha tants centenars de desapareguts?
Perquè ja saben els que hi haurà morts al final de tot.
Vols dir no?
Les administracions ja ho saben, eh? Home, escolta, les trucades dels familiars demanant pel seu, ho saben això, eh?
Hi ha molta gent que no trobaran, eh? Perquè precisament en Narcís Verdaguer, el forense, deia que, i és una cosa molt lògica, molts han anat al mar.
I tant.
Molts al cotxe...
Per això han quedat per Almeria.
He sentit aquest comentari de Narcís Verdaguer, i en Narcís Verdaguer és un home que té molta experiència en tot això.
I con lo que comentabas ahora, también salió el testimonio de un chaval el otro día, que cosas que son preocupantes, pues eso, de la descoordinación de la toma de decisiones. Por ejemplo, salía, él decía que estaba en un centro comercial, y el centro comercial lo cerraron y le dijeron que se tenían que marchar todos. Claro, que lo único que podían hacer fue, dice, lo único que podíamos hacer era bajar al parking, coger el coche. Y dice, cuando salí con el coche, me encontré todo atascado, que llegaba el agua, empezó a subir el agua, y dice, tuve que aparcar el coche encima de la acera, ir a buscar refugio otra vez dentro del centro comercial, y se juntaron unos cuantos para poder subir al tejado del centro comercial. Pero claro, dices... si tú estás en el centro comercial comprando y te dicen que tienes que abandonar el centro comercial y tú tienes el coche, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar el coche al parking, evidentemente te querrás ir para casa. Cuando sales fuera te lo encuentras todo colapsado.
Pues, això va ser un... Si es va dir això...
Si
tu dius... Si tu dius... Si ho veieu, no ho sabia...
Salia un xico diciendo ese testimonio.
Però això també és una molt mala decisió.
Quan va començar a entrar aigua al centre comercial, o sigui, quan l'aigua va arribar al pàrquing de davant, diguéssim, que el típic centre comercial que tenen els cotxes a davant, no passava res. Però quan l'aigua va entrar al principi, no passava res perquè eren dos dits d'aigua, però quan l'aigua ja tenia 20 centímetres, van dir que tothom marxés. Clar, les portes es van rebentar. La gent volia sortir i molta gent va anar al pàrquing a buscar el cotxe.
Pues l'ordre havia d'haver sigut tot el contrari.
No, havia sigut abans.
Quedeu-vos aquí o aneu cap a dalt, no?
Sí, sí. Pero es fruto de esa descoordinación, fruto también pues que ante la magnitud pues tampoco a lo mejor sabes qué tienes que hacer, entonces...
Bueno, porque moltes vegades no pensem, tu penses, es que no, porque en molts llocs no estava plovent. Llavors tu penses, bueno, això serà com sempre, quatre dits d'aigua a la carretera.
Está claro, sí, sí.
I llavors va ser que no. Jo crec que desgràcia, per sort vull pensar que aprendrem alguna cosa, que d'això la gent s'haurà de seure en aquest, els experts, i veure què ha passat, què s'ha fet malament, com no s'ha fet. Perquè clar, jo també després penso el que deia abans, que la gent, encara que t'arribi l'alerta al mòbil, hem de ser conscients de que si t'envien una alerta al mòbil i te la reps, que després molta gent no la rebuda, però això és una cosa que ja és diferent, no? Que la gent compleixi, perquè jo a vegades desconfio molt dels éssers humans, eh?
Sí, 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 sí.
Vull dir que
és igual, però...
tenques l'empresa, te'n vas i molta gent es queda fora o es queda... No sé, no segueixen les indicacions.
A mi
m'he passat
també com a Toni, con el número de fallecidos no solo puedo ser pessimista en el sentido de... Si todavía quedan muchos desaparecidos, es raro que 7 días después no se haya podido contar. O sea, sé que habrá casos que no se, por falta de electricidad, por falta de acceso, no se haya podido contactar. Pero claro, muchos de esos desaparecidos...
La familia los ha reclamado.
Claro, los ha reclamado. O habrás intentado llegar a la vivienda.
Deien que hay uns 800 o més desapareguts.
Claro.
Es que... Es molt, això,
O sea, los primeros días cuando decían 1.500 desaparecidos, dices, bueno, pues es que hay muchas zonas todavía que no se ha podido acceder y cuando se acceda se encontrarán. Pero dices, bueno, es que han pasado ya 7 días.
Ahora ya no.
Claro, dices, esos desaparecidos, pues puede ser que sí que sea algunas personas que todavía están encerradas en su casa, que no hayan podido salir, pero... És raro que un vecino no els haya llevat comida...
Jo crec que a mesura que torni la llum, que torni el telèfon mòbil a funcionar, les línies telefòniques, a mesura que els tinguin aigua, que la gent tingui aigua per dutxar-se, per rentar, pel vàter, per no sé què, a mesura que això es vagi arreglant, dona-li una setmana, 15 dies, jo penso que l'aigua i la llum serà una cosa ràpida, la telefonia mòbil també, jo suposo que els tècnics ja treballen. Hem vist les carreteres tallades, hem vist ponts trencats, hem vist també línies del tren totalment destrossades i plenes de cotxes a sobre. Vull dir, això tardarà una mica més. El que són infraestructures tardarà una mica més a arreglar-se, però jo vull creure que s'arreglarà. Ara, aprendrem alguna cosa o tornarem a construir i fer el mateix allà on estava per dir, bueno, és que això ara, fins aquí 50 anys, no tornarà a passar?
Yo espero que aprendan, que los que tienen que aprender alguna cosa la aprendan, y los que tienen que tomar decisiones, sobre todo pues eso, se tomen en serio, pues si había avisos de la EMET, como parece ser que los había, si resulta que tenemos unos estudios para canalizar unos barrancos, porque desde hace mucho tiempo se dice que había mucho peligro sobre esas zonas, pues espero que nos tomemos muy en serio esto.
Mira, yo ahí...
Los resultados son estos.
Ahí abans d'ahir vaig anar a Peralada i vaig mirar a veure si hi havia a la Muga, quina quantitat d'aigua hi havia. No vaig poder.
No
vaig poder.
Perquè
està ple d'arbres.
Ah, sí.
O sigui, el que és la Muga, i aneu pel pont, la carretera vella de Peralada, que va fer aquell pont que és força alt,
sí.
Intento veure... No, és que no es veu el riu. Per què? Primer perquè la Muga porta poquíssima aigua, però és que la que és el mig del riu està ple d'arbres. No s'ha netejat allò fa 10, 15 o 20 anys.
Ui, i per netejar una llera d'un riu, els problemes que tens, vull dir,
jo entenc...
no se t'acudeixi fer-ho sense demanar permís a l'ACA perquè rebaràs fort.
Sí, però jo entenc que es deixi un bosc de ribera, que es diu, al costat del riu, que es deixi un bosc de ribera pels animals, sí. Vale? Però les lleres del riu haurien d'estar supernetes.
Sí.
Què passa? Veu una mica d'aigua, troncs, arbres, brutícia, algú que ha llançat la rentadora, coses aquestes que dius, mare de Déu, senyor.
I com baixa el riu...
Vaig tenir... L'ACA ens va donar una subvenció per netejar el Manol. I un cop l'obra va estar feta, va venir, en aquell cas, la directora general de l'ACA i ens va dir, diu, bueno, ara això ho heu d'anar-ho mantinguent. O sigui, les canyes, sabeu que hi hagi foc, surten de seguida. Dic, i llavors jo era el responsable. I li vaig dir, dic, aquí l'Ajuntament no es gastarà pas ni un cèntim amb arreglar canya, amb tallar les canyes, perquè això és perdre el temps. I una de les coses que li vaig dir, dic, i per què en el llit dels rius heu deixat arbres? I ell em va contestar que, diu, quan hi ha arbres al mig del riu, es deixen perquè quan ve molta aigua, el frena una mica la velocitat de l'aigua. Sí, jo li vaig contestar, això m'ho puc arribar a creure, però sempre i quan el riu sigui net, perquè llavors baixen troncs, s'entrevessen, aquell arbre els frena, i llavors...
Y ahora que hablar de que comentas esto, yo no sé si se aprenderá o no se aprenderá nada, pero también me viene a la memoria la catástrofe que hubo en Biescas. También fue por un campín en el lecho de un río. Y también hubo un tapón en el barranco, pero evidentemente era un barranco de montaña que es mucho más difícil de limpiar y estas cosas, pero también fue un tapón, un barranco de montaña que había bloqueado por árboles y demás. Yo no sé si se aprenderá algo o no, porque al final lo que nos damos cuenta es eso, que también se permite construir en zonas que son muy inundables y al final pues pasan desgracias de esta magnitud. Mm-hmm.
Ara és netejar els carrers, ajudar la gent, intentar que hi hagi alguna mesura perquè la gent, el que té un negoci, el que té una botiga, torni a obrir el negoci, torni a posar-ho en marxa, igual que el que tenia abans, intentar que la gent doncs es solidaritzi, que jo crec que sí que ho faran, no? Que no els deixin abandonats ni res d'això, reclamar les assegurances, que aquí ja tens una feina terrible, perquè quina assegurança tens, com la tenia assegurada, perquè aquí a Vilafant, jo me recordo que el 2017 va passar i la gent, molta gent no tenia la casa assegurada, vull dir que és que no tinc seguro. Bueno, vostè el primer que ha de tenir és una assegurança, perquè si no poden passar aquestes coses.
I el que la té assegurada, hi ha una lletra petita que no cobreix desastres naturals i ahí
som. Sí, s'ha de mirar quina... I això moltes vegades...
Bueno, esto lo cubre el consorcio, me parece. No sé,
sí, aquestes coses sí, però només un 50% de lo que necessitis. Clar, recuperar el 100% serà...
No, el 100%.
Arribem a les 10 del matí, arribem al punt i final de la nostra tertúlia. Nosaltres, doncs, la veritat és que anirem seguint totes aquestes evolucions. Tenim la Dana, que està afectant moltes zones de Barcelona, també, aquestes pluges que estan afectant bona part del voltant de Barcelona, que diu que aniran pujant, però jo penso que aquí, bueno, ara ha sortit el sol, però bueno, no ens podem fiar, Ara surt el sol i a la tarda ens cau un batut d'aigua que no vegis, no? Però bueno, hem de ser positius i pensar que això s'ha d'acabar, que la Dana aquesta marxarà i que tornarem una certa normalitat, tot i que, mireu, a Castelldefels, els establiments i les botigues ja tenen dos pams d'aigua, no? I aquestes zones de la part sud de Barcelona, doncs, estan rebent aigua d'Ojo i Catalunya està sota la Dana. S'han enviat ja missatges de protecció civil als mòbils de que la cosa s'està posant difícil, tot i que veus que alguns establiments ja tenen la fusta preparada davant de la porta de casa per evitar això. Doncs gràcies a vosaltres una altra vegada. Demà hi tornem amb Gestoria Fernández i tornem, doncs, a la nostra tertúlia. Antoni Caules, Joan Maria Bartolomé, Héctor Amelo, gràcies per estar aquí amb nosaltres un dilluns més. Demà més tertúlia aquí a la sintonia de la ràdio.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.